Enguany és la primera.
Està mal.
Escoltam les veus dels primers clients que han arribat procedents d'Alemanya amb l'altur operador TUI. Així arribam a les 8 i 4 minuts. Més notícies al punt de les 9.
Més informació a ib3notícies.com.
Àsia, Amèrica, Àfrica, molt més. Fèvem païs d'un conto, ai, el més.
Hey! De tot color, de tot color, vas per tot el món sense anar dins d'un avió. De tot color, de tot color, és aquest programa sobre integració. Àsia, Amèrica, Àfrica i molt més. Ferran Vallès, tu conta, ai, B3. Escolta la que teva en sa ràdio, eh, no? Ni disposa't a viatjar pel món. Hey!
Ferran Vallès et convida a viatjar pel món i conèixer cultures, costums i tradicions de tot color.
La mayor preocupación viene un poquito por la indiferencia internacional. Yo creo que eso es lo que más duele, porque es como la historia que se repite siempre, ¿no? Tanto hablar de derechos humanos y tantas leyes y cumbres internacionales, y ahora como que parece que pues hay un espectáculo y hay espectadores, pero no hay participación internacional. Eso es lo que yo creo que esa sensación de que pues es un pueblo que está solo contra un enemigo muy grande, pues eso es bastante feo, ¿no?
Armènia. Aquesta és la paraula clau per entendre de què anirà el de tot color d'avui. Armènia. Què està passant a Armènia? Què està passant en aquest conflicte amb Nagorno-Karabakh? Què està passant amb Azerbaiyán? Avui, en el de tot color, ens parlaran d'aquestes qüestions armenis que viuen a les Illes Balears. Parlava de la indiferència internacional Armen Muradian. Serà un dels quatre convidats del programa d'avui. A més d'en Armen, tindrem també en Artur Charlouyan, en Sarkis Jacobian. Són tres armenis que viuen a Espanya, dos a les Balears, un a Barcelona. I també escoltarem avui en Miquel Àngel Lleuger, que va ser diputat del Parlament de les Illes Balears i va tirar endavant la proposta, que va ser aprovada per unanimitat, de reconèixer que l'any 1915 s'havia produït un genocidi a Armènia. Això ho va reconèixer el Parlament de les Illes Balears fa un parell d'anyets, el 2010. Avui tenim un programa en què coneixerem armenis que viuen a les Balears, que a part de contar-nos una mica la seva història de vida, mos explicaran com viuen aquests moments tan complicats amb aquesta problemàtica tan gran que té que veure amb un conflicte armat. S'està donant una guerra avui dia entre Armènia i Azerbaiyán i avui intentarem explicar-vos una mica més a damunt de tota aquesta temàtica.
00.0 Alta fidelidad, garantía. Bye bye boom.
Des de l'any 1948, la història d'Armènia i Azerbaijan es creuen a través d'episodis de conflictes i guerres. Si en el món el tema principal de les notícies és la Covid-19, pels habitants d'aquestes zones, aquest representa només un virus més que competeix amb la ignorància i l'orgull que generen violència, sofriment i milers de morts. Encara que sota un inestable alt al foc fet l'any 94, dins de segles d'una història de combats entre aquests països, aquest conflicte ha esclatat un altre cop amb força i preocupació mundial. Generat a partir de la disputa d'una regió anomenada Nagorno-Karabaj, aquesta guerra, segons Ariel Cohen, que és expert en seguretat internacional i política energètica a un reportatge a la BBC, no va ser només el més greu de tots els conflictes que es van donar després de la desintegració de la Unió Soviètica, sinó que ha estat al llarg dels anys una bomba de temps i que pot tenir un gran i perillós potencial de créixer fins a convertir-se en un enfrontament entre un poder nuclear com Rússia i un poder regional com Turquia, a més de generar una gran tragèdia humanitària o desestabilitzar el mercat global del petroli.
Començam el programa d'avui amb una mica d'informació. Pels armenis, aquest conflicte actual és una continuació del genocidi que se va cometre contra ells a principis del segle passat. Aprofundeix una mica més en aquesta temàtica Virginia Mendoza. Ella és periodista, escriptora i antropòloga.
Para Armenia a día de hoy, lo que está ocurriendo es una penúltima, si no última oportunidad para no desaparecer del mapa.
¿Qué está pasando entre Armenia y Azerbaiyán y por qué nadie dice nada? ¿Cuáles son los orígenes de este conflicto?
Lo que está pasando es algo que lleva pasando más de un siglo realmente, contado desde el punto de vista de los armenios, que para ellos están temiendo una continuación del genocidio armenio. Ellos han tenido problemas fronterizos, tanto con Turquía como con Azerbaiyán, desde hace un siglo. A partir de 1915, aunque hubo matanzas mucho antes, pero bueno, es la fecha que se estableció como inicio del genocidio armenio. Esto fue llevado a cabo por el gobierno de los jóvenes turcos en el Imperio Otomano, contra no solo armenios, sino también griegos y asirios. Y bueno, se estima que más o menos mataron a unos 1,5 millones de armenios.
Així és que anem per feina, després d'un parell d'informacions que ja mos situen una mica en el panorama del que parlarem avui, Armènia. Què està passant? Ens ho comença a explicar Armen Muradian, armeni. Ell és propietari d'un restaurant de menjar armeni, se diu Kebab Go, a Palma. Fa ja bastant d'anys que viu a les Balears. Li donant la benvinguda en aquest De tot color d'avui.
Hola, què tal? Me llamo Armen. Yo soy nacido en Armenia. Pero llevo unos más de 10 años viviendo aquí en Mallorca. He nacido bastante cerca a la capital, en una pequeña ciudad así de tamaño inca, digamos. Estamos a unos 40 kilómetros de la capital, Yerevan. Estudié en Yerevan en la universidad y después, justo después de los estudios, decidí viajar un poquito por el mundo y por A o por B terminé en España, en varias ciudades en España, y al final el destino me trajo aquí a las Islas Baleares, a Mallorca, a Palma. Sí, sí, terminé montando un restaurante, bueno, bastante humilde, donde hacemos pues, platos un poquito típicos de Armenia, hacemos asados, kebabs, todo lo de elaboración propia, porque es un plato que nosotros respetamos mucho y queremos que no tenga mala fama, y trabajamos mucho en que adquiera una buena fama, claro.
Nosaltres vàrem rebre la cridada d'en Armen, que apel·lava a que els periodistes no fóssim indiferents davant del que s'estava succeint, davant del que estava passant en el seu país. i li demanàvem què està passant a Armènia, què està passant a Nagorno-Karabaj, Armen.
Sí, en primer lugar, hay que decir que hay una situación que lleva muchísimos años, casi un siglo. Hay una zona de mucha tensión entre Nagorno-Karabaj, o Alto Karabaj, su nombre en castellano, también se llama Alto Karabaj, y Azerbaiyán. Es un conflicto que tiene casi 100 años, aunque normalmente cuando se habla del conflicto se habla de los últimos 30 años. Al este de Turquía está Armenia, y al este de Armenia está Azerbaiyán, que pues es un país de hace pues 100 años, y Armenia se encuentra, o sea, lo que hace Armenia geográficamente es separar Turquía de Azerbaiyán. Dentro del territorio de Azerbaiyán hay un territorio, pero siempre, desde hace más de 2000 años, siempre se han vivido armenios. Para que nos hagamos una idea, hay iglesias armenias cristianas ahí del siglo IV y de V de antigüedad. Supongo que se puede decir, por caprichos o política de la Unión Soviética, de los años 1920 por ahí, se han adjudicado a Azerbaiyán esos territorios. Prácticas así se han llevado a cabo con Crimea, conoceremos la historia también, que se había adjudicado un poquito, se puede decir, a Ucrania, Abjasia en la zona de Georgia. O sea, esto es algo que era muy común en la época soviética, los soviéticos hacían ese tipo de cosas. This one is a special
dedication to all of the young... Des d'Illes Balears, els armenis i les armènies estan molt connectades a les notícies internacionals. I hi ha una cosa que a mi me posa un poc els pèls de punta, no? M'ha semblat terrible el que direm a continuació, i és que a l'actualitat armenis, homes i dones de diferents parts del món, que se troben a París, a Londres o als Estats Units, retornen cap a Armènia per anar a la guerra. Són uns fets que des de la societat en la que nosaltres vivim mos sonen com a ciència-ficció, no? Però pues podeu imaginar per un segon lo terrible que és deixar la teva vida i anar-te'n a participar a una guerra?
Y bueno, es que estamos muy pendientes todos, estamos enganchados a los canales que hay en internet, yo que sé, el YouTube y el Facebook, por todo llegan informaciones. Armenia intenta ayudar muchísimo a Karabaj, se envían muchas ayudas a los soldados, porque los soldados, la mayoría, son voluntarios. Estamos hablando de que de otros países como Francia, Rusia y Estados Unidos, incluso grupos de armenios, con aviones llenos de armenios voluntarios que se han ido, han regresado a Armenia para participar en la guerra. Eso es que la situación es bastante delicada. Estamos hablando de que ahí enfrente tenemos a personas desde 20 años hasta pues 40, 50 y 60. Había una foto que vi de un señor que era el abuelo, el padre y el hijo estaban los tres pues en la misma guerra, porque habían crecido en ello. O sea, son de Karabaj. Y es una generación de guerreros en familia, todos allí. Sí, se organizan muchas concentraciones en todo el país. Se organiza aquí en Mallorca. En Mallorca somos muy pocos. Bueno, habrá unas 50 familias, me imagino. Sí, hablamos, estamos en contacto, nos estamos enviando información. A veces básicamente enviamos ánimos, porque cuando hay, qué sé, un grupo de WhatsApp y durante días nadie escribe nada, es porque todos están un poco decaídos moralmente y tal. En Madrid, en Barcelona, aquí, ¿no?, se organizan muchas manifestaciones. En otros países también, en Francia, en Estados Unidos, en Los Ángeles, han hecho una manifestación que llevan días ahí. Los armenios siempre han tenido ese carácter, nos hemos unido siempre a pesar de las diferencias políticas que podría haber antes y tal. Siempre cuando hay una amenaza nacional, es como si nos recordara lo que ocurría hace 100 años, esa, ese genocidio intencionado de vamos a borrar esta raza, esta nación de la faz de la tierra porque están en el medio y nos molestan. Pues es como cuando había guerra en Siria, estábamos todos aquí nerviosos, a mí me afectaba mucho a nivel personal. Es que las guerras son terribles para todos los bandos, para todos los bandos, porque al final son un resultado de avaricia de algunos pocos, y esa sensación de que la vida humana no vale nada, solo se persigue un fin positivo para uno o dos personas, y por eso tenemos que pagar todos los que queremos levantarnos por la mañana, ir a trabajar y dedicar tiempo a nuestras familias y amigos. Es que
estem parlant amb Armen Muradian, armeni, viu a Palma ja fa més d'una dècada. Armen, conta'm-nos, quines serien per tu, quines creus que són les causes d'aquesta guerra que està colpejant aquesta regió de Nagorno-Karabaj?
No hay interés en recursos, Armenia no tiene recursos. De hecho, supongo que todos los países que adquieren cierto poder es porque tienen con qué negociar, que son los recursos naturales. Armenia es un país muy pequeño, tiene 28.000 kilómetros cuadrados. Pero si tú echas un vistazo al mapa, verás que Turquía, que empieza en la costa mediterránea, para conectarse con el mar Caspio, que es donde está Azerbaiyán, necesita pasar por encima de Armenia. O sea, si miras el mapa, es tan evidente. Después, cuando cruzas el mar Caspio al este, hay otro país que se llama Turkmenistán. Y son todos pueblos turcos, turcomanos. Pues triste, es una realidad muy triste. Y bueno, nos animamos mucho, pero estamos todos pendientes, todos. Y es que yo tengo amigos armenios que son nacidos en Uruguay, en Argentina, que viven aquí y no hablan armenio, y estamos todos muy unidos, muy conectados, hablando, enviando información, noticias, y bueno, a ver lo que dura esto. Esperemos que se acabe muy pronto y que se encuentre una solución definitiva a largo plazo.
El primer convidat d'avui ha estat n'Armen Muradian, armeni, propietari d'un restaurant a Palma. Moltíssimes gràcies per participar de tot color i començar a donar-nos una mica d'informació de llum que tal vegada no apareix habitualment en els mitjans. Les notícies poden ser molt breus, molt ràpides, difícils d'entendre, no? En canvi, quan t'ho conta gent d'aquell país, ja a poc anem entenent què està passant a Armènia. Farem una aturada per ser publi i tornarem amb més convidats en aquest De tot color d'avui.
A través del sistema Radio Reloj, usted conoce todo lo que ocurre en el mundo y sin moverse del lugar.
De tot color. Ferran Vallès.
saludar a un dels activistes més coneguts del nostre arxipèlag. I tenia un blog, el Gay Mallorca Blogspot, i no eres ningú si no hi sorties. Era com el Zona VIP del Brises, però en versió LGTB. Xema Ferrer, molt bon vespre, benvingut a Fons d'Armari.
Bon vespre.
Tu que ho tens tot guardat?
Tenc unos cuantos discos duros.
A tu no te passarà com una Bàrbara Rey?
Quan me vaig casar li vaig dir al meu home que sepas que el dia que jo no esté va ser de algo muy gordo.
Fons d'Armari, el programa heterofriendly d'IB3 Ràdio, dijous a les 9 del vespre amb Xisco Nadal.
I és una de les entrades que hauria d'haver posat freno i m'ha donat aquesta empesa de liquidesa per
a Alemanya passen a l'ITV, estudia mecànic. A Inglaterra igual, Itàlia igual, Holanda igual. I Espanya, per què no hem de ser? Si som europeus, de ser a la feta.
Des de les 7, a l'informatiu matí, Sandra Martínez ens ofereix un complet repàs informatiu amb connexions en directe, novetats de darrera hora i reportatges en profunditat. IB3 Notícies. Compromesos amb la informació. IB3 Ràdio. A Ciutadella, 100.9.
A IB3 Ràdio. Sintonia de tot color. Avui, amb Ferran Vallès.
Però com aquesta història comença? Doncs avui anem cap enrere i intentarem sintetitzar i explicar d'on ve aquesta lluita de poders. Karabakh és la traducció russa de la paraula d'Azerbaijan, que significa jardí negre, i Nagorno és una paraula russa que significa muntanyós. Una traducció en paraula que defineix els 4.400 quilòmetres quadrats d'aquesta regió. Reconegut internacionalment com a part d'Azerbaijan, un país ric en petroli i majoritàriament musulmà, Karabakh, al seu torn, compta amb la majoria de la seva població reconeguda com a armeni i cristiana. Què fa, doncs, que aquest país sigui un estat dins del territori i la política d'Azerbaijan? Doncs aquí comencem la història d'un conflicte molt antic, de cents d'anys, que ens porta fins avui. Els armenis són els residents més antics d'aquesta regió, que inclou Nagorno-Karabakh. En el segle XII van perdre la seva independència amb l'arribada de grans imperis, sent governats primers pels perses i després otomans i, finalment, per l'imperi rus. Al llarg dels anys, diferents ètnies, religions i llengües es van assentant en aquesta regió. Quan arriba la Rússia soviètica, amb la seva política dictadora, separa aquesta zona en Armènia, Azerbaijan i Geòrgia i, d'una forma sense gaire sentit, deixa la zona de Karabakh dins del que seria Azerbaijan, el que fa que la part armènia mai reconegués aquest pegat territorial, ja que històricament tenen una forta presència ètnica, cultural i religiosa en aquesta zona.
Ouais, ma vie elle est fait danser, donc je l'ai traduit en français. Yeah, organisé comme Oasis, elle va percer si je la fiance. Madrid.
Por un lado tenemos Armenia, que parece un país, que es un país castigado por los genocidios, desplazamientos y atrocidades. Y por el otro lado tenemos Azerbaiyán, un país que al parecer joven, floreciente, etc. Yo no soy político y no quiero meterme demasiado, pero lo que sí son hechos es que Armenia, al menos desde hace 2 años y después de haber pasado por toda la corrupción, poder de las mafias, etcétera, etcétera, es un país democrático, orgulloso de serlo, tras una revolución de terciopelo, mientras que Azerbaiyán es un país dictatorial que desde hace casi 30 años rige la misma familia, enriquecido con el petróleo y absolutamente controlado y militarizado.
Aquestes són les paraules d'Artur Charluyan, du a Espanya des dels 14 anys. En l'actualitat és metge pediatre en els hospitals de les Illes. Artur Charluyan, benvingut i gràcies per participar a De Tot Color.
Hola, muchas gracias por hacer posible que hablemos en la radio y tratemos de ayudar a la gente a entender lo que está pasando en lo que es mi tierra natal. Yo soy Artur Charluyan, soy armenio de origen, hace años que ya tengo nacionalidad española y vine a España cuando tenía 14 años porque mi madre emigró de Armenia un poco por casualidad y mucho por valentía para sacar a sus hijos de un país que estaba sumido en la miseria y en la guerra durante la guerra de Nagorno-Karabaj hace ya pues casi 30 o más, hace ya más de 30 años. Cuando emigramos, vinimos a Bilbao. Yo he vivido en Bilbao muchísimos años y desde hace 12 años ya vivo en Mallorca. Mi mujer también es armenia, es también de la capital como yo. Ambos nacimos en la ciudad de Yerevan, que es una capital grande, bueno, no tan grande como otras, de más de 1 millón de habitantes, pero muy viva, muy, muy, muy ágil y con mucha cultura. Mi mujer vino a España más recientemente, lleva aquí 13 años y en Mallorca estamos porque yo vine por trabajo. Yo me formé en la Universidad del País Vasco como médico, que es lo que siempre quise ser, y cuando terminé toda la formación y la carrera especializándome en los cuidados intensivos de pediatría, aquí hubo una buena oportunidad de trabajo y como encajé muy bien, conocí, hice buenos amigos, me entendí muy bien con el equipo con el que trabajo y nos enamoramos de la isla, pues nos hemos quedado a vivir aquí y ya mi hija ha nacido en Mallorca. Es importante saber de dónde vengo, pero también es importante entender mi ideología, puesto que yo soy médico, soy pacifista y nunca he cultivado ningún tipo de sentimiento nacionalista. Para mí, el hecho de que los seres humanos todos seamos una gran familia y que todos somos iguales es una realidad, no una ideología. Walking through it.
Walking on water. Metge pediatre Artur Charluyan, conta-mos a damunt de Nagorno-Karabaj, el lloc on se donen els conflictes en l'actualitat. I ja que hi som, també t'agrairíem una mica d'història sobre Armènia. No sé si molta de gent sap els seus orígens mil·lenaris cristians.
Artsakh o Nagorno-Karabaj, que traducido significa jardín montañoso, ambos nombres son usados por todos nosotros, es una región entre Armenia y la República de Azerbaiyán que históricamente ha sido siempre poblada por el pueblo armenio, mayoritariamente. Siempre ha mantenido su estatus de autonomía debido a su distinción geográfica, cultural, étnica y religiosa, si bien en la época feudal pudo estar bajo la protección o tener que pagar tributos a los grandes imperios que se disputaban siempre la región, fuera este el persa, ruso o más antiguamente armenio, babilonio, etc. Para centrarnos en lo que ahora le está pasando, basta entender que cuando los comunistas llegan al poder después de la Primera Guerra Mundial, la región de Transcáucaso y Cáucaso, que se denominaba previamente Gobiernia de Yelizavetopol, se divide en tres repúblicas: Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Y la región de Karabaj es cedida temporalmente por Stalin, que era el que decidía allí, a la nuevamente creada República de Azerbaiyán. Y eso se hace como gesto hacia los musulmanes de la región, confiando en que Turquía siguiese los pasos de la revolución comunista. Hay que recordar que Armenia es el primer país cristiano oficialmente, incluso antes que Roma, y que Artsakh, o Nagorno-Karabaj, tiene las primeras iglesias cristianas que datan cuya fundación data de los siglos I al IV después de Cristo. los monumentos culturales que aún siguen en pie ahí, las costumbres y la cultura de la región son únicas y manifiestan esa identidad de un pueblo cristiano único que tiene lazos profundos con la tierra en la que vive.
Què està passant a Armènia? És la pregunta que avui mos feim en aquest De Tot Color. I mos la feim perquè són preguntes que no són bones de trobar, no tenim les respostes fàcils en els mitjans de comunicació. Per això li demanam, Artur, tu que segueixes les notícies, tu que segueixes la premsa, quin creus que és el paper de la premsa en tot aquest conflicte? I sobretot, hi ha periodistes que estiguin directament, que siguin a Armènia i que contin què està passant des d'allà?
Tengo que dar gracias de una forma muy especial y de verdad de corazón a los periodistas de muchas naciones que están trabajando en Nagorno-Karabaj, en Artsaj. Tengo que decir que desde el primer día, personas como Semyon Pegov, que es de Rusia, o Kachanov, que lo acompaña, o Pablo González, de aquí de España, y muchos otros, están presentes en el lado de Artsaj, grabando todo, transmitiendo desde ahí, explicando la situación. Smart and interesting, them things man investing. Ambition's a blessing, greatness is destined. This life is so testing, that's why the beauty is precious. Me see how them jealous. No puedo decir lo mismo desde el lado de Azerbaiyán, como hace apenas dos días declaraba una corresponsal de París en la BBC. Ellos están obligados a seguir unas normas muy estrictas que dificultan muchísimo el trabajo. Se les dice continuamente dónde y qué pueden grabar y qué es lo que pueden decir y lo que no. Decía la corresponsal que en esa situación evidentemente es muy difícil para los periodistas evaluar la situación y pasar la información.
Artur Charluyan vivia a Yerevan l'any 1990. Va viure una situació desastrosa, una guerra supercruel. Mos conta com vivia en aquells primers anys, en aquells anys de la seva joventut, aquest conflicte a Armènia.
Y os voy a hablar de lo que yo viví directamente de niño, estando en Armenia, en Yerevan, en la capital. Esa República de Armenia, nuevamente independiente, pero muy debilitada tras la caída de la URSS, que quedó sumida en un infierno. No había electricidad, ni calefacción, ni trabajo. Todo el país se había detenido. Los inviernos de 20 grados bajo cero se pasaban bajo las mantas, comiendo lo que uno tenía o podía y bebiendo agua que se sacaba de los pozos, ya que ninguna bomba la subía a los apartamentos más allá del primer piso. Todo se había paralizado. Los años que siguieron, lentamente conseguimos subsistir colocando estufas de hierro en los pisos para pasar el invierno, usando algunas habitaciones como despensas y talando árboles y usando muebles para calentarse y cocinar. Pero nunca perdimos el ánimo. Los estudios en la escuela se reanudaban en cuanto remitía el frío. La gente volvía a hacer lo que pudiera para sacar adelante a sus hijos, seguir celebrando bodas, bautizos y seguir adelante. Fue una época difícil para muchos y muchos emigraron en aquellos años. Entre otros, en el año 93, mi madre, que casualmente vino a tocar un concierto y valientemente se quedó aquí precisamente para sacar a su familia. Pero muchos valientemente se quedaron y continuaron para reconstruir el país. Continuaron para darles un futuro a sus hijos.
Moltes gràcies, Artur, per participar de Tot Color i aportar també aquest granet d'arena i aquesta visió teva damunt del conflicte que s'adona en l'actualitat a Armènia. Què està passant? Aquest és el títol del programa que vos estem oferint avui.
No necesitamos pedir permiso para ser libres.
al final dels anys 80, amb el col·lapse de la Unió Soviètica, quan els països que formaven part del bloc comunista varen començar a separar-se, el Parlament Regional de Nagorno-Karabakh, una regió ja autònoma dins d'Azerbaijan, va votar oficialment per formar part d'Armènia. Això era cosa que ja demanaven feia dècades, tenint el suport d'Armènia i, clarament, l'oposició per part d'Azerbaijan. Però va ser amb la independència dels dos països de Moscou que el conflicte es va convertir en una sagnant guerra que va durar molts anys, desenes de milers de morts i gairebé un milió de persones desplaçades. A 1994, per la mediació de Rússia, Estats Units i França, van acceptar un alta foc, donant pas a que els armenis separatistes aconseguissin formar un estat de fet, la República d'Artsakh, però no absents de conflicte amb Azerbaijan. Conflicte que torna a esclatar amb força violència i molts innocents involucrats.
I de parlant de parlaments, a continuació continuem amb el programa d'avui parlant de el Parlament de les Illes Balears. I és que va ser el desembre del 2010 en què se va aprovar aquí, a les Illes, i a més per unanimitat reconèixer que a partir de 1915 s'havia produït el genocidi armeni.
El govern de les Illes Balears és un de los gobiernos que en su momento ha reconocido el genocidio de Armenia, por el cual estamos muy agradecidos porque ha estado de banda de los derechos humanos y hoy volvemos a hacer un llamamiento también que tengan presente el conflicto actual y para prevenir nuevos genocidios y nuevos crímenes contra la humanidad. Es muy necesario y muy importante también vuestro posicionamiento. En estos momentos, defender a Armenia es defender el derecho a la vida, es defender y estar al lado de la defensa de los derechos humanos, en contra de los ideales y de la política criminal y terrorista que tiene Turquía y Azerbaiyán, con la intención de ocupar tierras milenarias e históricas de un pueblo que es, en este caso, Armenia.
Aquesta era la veu d'en Sarkis Jacobian. Forma part de l'entitat cultural catalana Ararat. D'aquí una estona l'escoltarem parlar de com ell considera que aquesta és, tal vegada, la darrera oportunitat pel poble d'Armeni de no desaparèixer. Molt fort, eh? No desaparèixer com a poble, que no se continuï el genocidi que se va encetar contra ells el segle passat, el 1915. Parlaven de parlaments perquè, tot i que en l'actualitat ell és professor de secundària, en Miquel Àngel Lleuger va ser diputat del Parlament de les Illes Balears i anem a escoltar la seva història perquè ell va ser impulsor d'aquest reconeixement de que s'havia produït un genocidi a Armeni. El Parlament de les Illes Balears va ser el tercer parlament del món que va condemnar i que va, per unanimitat, reconèixer aquest genocidi. Anem a escoltar en el següent convidat, que és en Miquel Àngel Lleuger, benvingut a De Tot Color.
Bon dia, som Miquel Àngel Lleuger. En aquest moment, la meva dedicació professional és professor de secundària, però ja he estat, vaig ser parlament, diputat en el Parlament de les Illes Balears i la meva relació amb la qüestió armènia, que de vegades hi ha alguns amics que me recorden, té a veure sobretot amb una proposició no de llei que vaig promoure com a diputat l'any 2010 de reconeixement per part del Parlament de les Illes Balears del genocidi armeni. Això va ser l'any 2010, desembre de l'any 2010, i el Parlament de les Illes Balears va aprovar per unanimitat a proposta del grup parlamentari del qual jo formava part, que era de Més per Mallorca, va aprovar reconèixer que a començament del segle XX, a partir de l'any 1915, s'havia produït el que els historiadors anomenen el genocidi armeni. Genocidi armeni són una sèrie de matances massives contra la població armènia que residia dins dels límits de Turquia, que no tenien altre criteri de selecció que la pertinença a la comunitat armènia. Això va començar l'any 1915, en temps encara l'Imperi Otomà, però que va ser la Primera Guerra Mundial, encara va continuar en temps de la República de Turquia. Per tant, tant l'Imperi Otomà com el que és l'actual República de Turquia són responsables d'aquests fets, i la República de Turquia, més de 100 anys després, continua a negar-los i dient que és un episodi de la Guerra Mundial. Els historiadors moderns coincideixen a assenyalar que van ser assassinats massius per motius ètnics, i fins a tal punt és així que és conegut que Hitler en algun moment va comentar que si Turquia havia pogut fer allò amb els armenis, ell també ho podria fer amb altres grups. És a dir, que va ser un model, per dir-ho així, de genocidi, model en el qual pensam més sovint quan parlem de genocidis o d'assassinats massius per motius ètnics. Per què varen promoure aquesta declaració? En el Parlament, les lleis balears se tracten sobretot a temes autonòmics, però també, com a cambra de representació, s'hi poden dur totes aquelles qüestions de preocupació ciutadana. De vegades aquests temes internacionals se queden en una cosa molt declarativa, però en aquest cas nosaltres pensàvem, jo pensava que era important, perquè per la comunitat armènia, tant de la República actual d'Armènia com de la diàspora, perquè és conegut que hi ha més armenis a la diàspora que a la pròpia república, per tota la comunitat armènia, per ells és de vital importància aquesta qüestió del reconeixement del genocidi. L'Armènia actual, servar aquesta memòria, procurar aquest reconeixement, fa una part essencial de la seva cultura, de la seva sentit de pertinença i d'identitat, i de lo que demanen en el món. Nosaltres vam veure que l'estat espanyol no el reconeixia. Sí que s'havia reconegut alguns parlaments autonòmics en aquell moment, com Catalunya i País Basc, i vam voler que Balears s'hi sumés. Hi ha alguns països que sí que ho reconeixen, com a França, probablement perquè té una comunitat armènia important, i en el cas d'Espanya està clar que si no ho reconeixes per una qüestió de geopolítica, de voluntat de no enemistar-se a un país com Turquia, que és poderós, que és membre de l'OTAN, que fins i tot controla moltes tecles que tenen a veure en l'estabilitat de l'Orient Mitjà, en els refugiats. És una qüestió, diguem, d'allò que se'n diu realpolític. Però aquesta qüestió de realpolític o de geopolítica va a costa de la veritat històrica d'una banda, i a costa també d'aquesta demanda justa de reconeixement, de la veritat històrica que fa la comunitat armènia. Sí que van tenir la satisfacció de veure que era recollida amb molta gratitud per part de la comunitat armènia de Mallorca, que és petita però que és existent. Aleshores van tenir la sensació de que allò contribuïa, si més no, a que el poble armeni sumés el reconeixement de les Illes Balears a tota aquella col·lecció de reconeixements que per ells és de vital importància, que els hi arriben de part de distintes països, però de vegades regions i de vegades institucions.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Aquest dissabte coneixerem tots els detalls del Parc de les Olors de Balears, un projecte agroecològic ubicat prop de Búger, que pretén recuperar la cultura etnobotànica de les nostres illes. I recordarem el dia de la 11 amb el cupó dedicat al pa amb oli que se sortejarà el proper dia 31.
Balears fa ciència. Dissabte, a migdia, a IB3 Ràdio amb Enric Colat.
Diumenge, el Mallorca viatja a la recerca de la quarta victòria consecutiva. Destinació, Miranda. Objectiu, sumar 3 punts davant el Mirandès. A partir de les 5 i 5 del capvespre, viu en directe la 6a jornada de la segona divisió. 4 partits consecutius sense conèixer la derrota. El Mallorca és quart a la classificació i vol seguir escalant posicions a la taula. Mirandès, Real Mallorca. L'emoció del futbol a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és integració.
IB3 Ràdio.
Doncs anem a la geopolítica. Nagorno-Karabakh està ubicada en la regió del Caucas Sud, un passadís pel gas i altres productes que arriben del mar Caspi als mercats de tot el món. I no per casualitat, Azerbaijan és una de les peces claus del gas i petroli cap a Turquia i altres països d'Europa, el que fa que una guerra en la zona sigui una amenaça a l'economia de diversos països. En aquest conflicte, no gaire nacions s'estan posicionant. Rússia, tradicionalment, és un soci d'Armènia, tenint inclòs una base militar en aquest país. Però com Iran, que té fronteres amb els dos països, i França, que compta amb una gran comunitat armènia al seu país, ofereixen mediació i proposen conversacions de pau. Però, per un altre costat, Turquia manté llaços estrets amb Azerbaijan, oferint el seu suport de forma clara i intensa, arribant a declarar que el que és d'un és d'altre. Això encén encara més foc i força aquest conflicte, que sembla petit i sense gaire importància a nivell global, però si pensem en l'oferta i transport del petroli i del gas, pot arribar a generar encara més escassetat i problemes econòmics en un món ja picat per la crisi d'una pandèmia. Això sense tocar en el tema de drets humans i defensa per la vida de tants innocents que es veuen obligats a participar d'una disputa de poder on un cop més parla als privilegiats, gent amb poder i, per descomptat, als diners.
I a la recta final del programa encara tenim temps de saludar en el darrer convidat, Sarkis Jacobian. Forma part de l'entitat cultural Ararat i també mos parla de les greus violacions dels drets humans contra el poble armeni. Com estàs, Sarkis? Benvinguda de tot color.
Mi nombre es Sarkis Jacobian, represento a la Asociación Armenia en Cataluña Ararat. Es una entidad cultural, siempre he vivido en Santa Coloma de Gramenet. Llevo aquí desde los 9 años. Dentro de la asociación, uno de los trabajos más destacados que hacemos, ¿no? Llevamos un proceso de venta de información, de sensibilización sobre el genocidio, como también hacemos clases de armenio para los niños y niñas que han nacido aquí, con el objetivo de no perder su idioma y su cultura. Básicamente este es uno de nuestros objetivos, como también realizamos actividades para la integración de las personas armenias aquí. El ataque armado a gran escala de Azerbaiyán contra la República de Artsaj va acompañado de graves violaciones de las normas del derecho internacional humanitario, así como de las leyes y costumbres aplicadas durante los conflictos armados. En particular, los grupos armados azerbaiyano-turcos bombardean deliberadamente ciudades, pueblos y objetos civiles de Artsaj con el objetivo de intimidar a la población civil. Estas agresiones por parte de Azerbaiyán con el apoyo incondicional de Turquía hablan de un nuevo intento de genocidio contra el pueblo armenio. Han destruido nuestras iglesias, como es el caso de la catedral de la segunda ciudad más importante de Artsaj, que es Shushi. Han destruido y bombardeado la capital de Artsaj, Stepanakert, produciendo grandes daños materiales e inmateriales, con bajas
y fallecimientos de civiles.
Sarkis Jacobian, entitat cultural Ararat, mos està parlant d'una crida internacional dels armenis i les armènies a qualsevol part del món. Retornen al seu país per un sentiment. Se troben a prop de l'extermini.
Hoy, todo el pueblo armenio están llamados ya no por llamamientos por parte de cuerpos oficiales, sino que cada uno por sus sentimientos está llamado de ir a proteger su tierra. Y es el ejemplo de que hay miles de voluntarios ahora mismo en las fronteras que han ido a primera línea. También han ido miles de voluntarios en los años 90. El problema es que los soldados de la parte de Azerbaiyán que están, como también los mercenarios, no saben ellos por qué luchan. Ellos han ido por una obligación y por un sueldo. Los armenios están ahí por un sentimiento, están ahí por proteger una parte de su cultura, de su identidad, de una tierra histórica, porque nosotros somos conscientes de que si perdemos Nagorno-Karabaj, perderemos toda Armenia. Estamos al borde de un exterminio total. Ya hay miles de desplazados, ya hay miles de refugiados de Nagorno-Karabaj que están en Armenia. Y ante esto, Europa mantiene un silencio. Nosotros no queremos que Europa acoja años después a los refugiados o que acoja a nuevas peticiones de condena o de reconocimiento de nuevos genocidios o crímenes contra la humanidad. Lo que pedimos es que Europa actúe ahora, pueda parar esta guerra para no producir nuevos crímenes. Es muy importante, creo, la intervención de la comunidad internacional.
I una de les darreres reflexions d'en Sarkis és que Armènia, com a país democràtic, no entén ni comparteix que aquest conflicte que s'està donant s'hagi de solucionar per les armes.
Armenia no entiende y tampoco comparte la idea que la solución del conflicto de Nagorno-Karabaj se tenga que solucionar en el campo de la batalla militarmente. Como un Estado democrático, entendemos de que cualquier conflicto político necesita una solución política. Por ello, hacemos un llamamiento a la comunidad internacional y nosotros, como comunidad armenia, en España, en Cataluña, en Santa Coloma de Gramenet, como también en otras muchas ciudades en donde existen comunidades armenias, la voluntad y el llamamiento es el mismo: reconocimiento de la independencia de Artsaj, ya que solamente el reconocimiento por parte de la comunidad internacional de la República de Artsaj puede garantizar el derecho a la vida de las personas que viven en Artsaj y del pueblo armenio. También será una solución a la paz duradera en toda la región del Cáucaso del Sur.
Ferran Vallès et convida a viatjar pel món i conèixer cultures, costums i tradicions de tot color.
Oh yes, this is a big collaboration with Mr. Kuldeep and Lembo and Man Man behind the control station, Mr. Binda Adla.
Com veus, els convidats d'avui, armenis, no han volgut xerrar molt d'ells mateixos ni de les seves vides. Volien xerrar del seu país, Armènia, i del conflicte que s'està donant aquestes setmanes. Esperam haver portat una miqueta de llum a damunt d'aquesta temàtica i sobretot que tots i totes mos duguem una imatge una mica més completa d'Armènia i de lo que està succeint aquestes setmanes en aquell territori. Amics i amigues, fins aquí posam
Fins aquí arriba aquest de Tot Color. Posam el punt i final. Ja sabeu que mos podeu seguir a través de xarxes socials, Facebook i Twitter. Avui aquest de Tot Color l'han fet Anna Clàudia Pascual, Iker Hernández i Ferran Vallès. Mos escoltam d'aquí 7 dies, en aquesta mateixa hora, en aquest mateix dial. Gràcies per sintonitzar i vedre's. Adeu, salut.